A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia. Avui dimecres, no m'atreviria a dir dia de la canalla, perquè avui sabem que hi ha una part, però aquí ja no tinc canalla. Encara que algun dels convidats que tinc ha tractat molt amb la canalla, i a més avui, si diguem, agafem l'estudi, hi ha paritat per representació. Començo per la gent femenina, com sempre. Marian Sánchez, benvinguda.
Moltes gràcies per convidar-me.
Júlia Martínez Llesques, benvinguda.
Gràcies, bon dia.
I avui farem l'altra part d'aquesta paritat. Albert Torres, benvingut.
Gràcies per convidar-me.
I, bueno, si em conto jo, som 50-50, però si conto la candela que tinc de l'altre cantó de l'estudi, sou majoria, noies. Bé, deia dir la canalla perquè tu, Marian, durant molts anys has tractat doncs, amb jovent, amb canalla, com docent. És cert que, ho comentàvem abans d'entrar a l'estudi, hi ha hagut un canvi a nivell dels calendaris. Abans, per als francesos i el que anaven a l'escola francesa, dissabte al matí hem conegut classe, ara ha passat el dimecres al matí, dimecres a la tarda doncs, la canalla doncs, té lliure. A vegades, per als pares, també un mal de cap, que em faig del nano el dimecres a la tarda, o sigui, activitats, esport i altres coses.
A veure, són grans, ja. Sí. Els nanos no es tracten de nanos ni de primària, ni molt menys, són nanos de secundària i de batxillerat, per tant ja estan en una edat que es poden quedar sols, legalment es poden ja quedar sols a casa, i que penso que hi ha molts pares que es preocupen perquè tinguin doncs, o un reforç educatiu, o que tinguin llengües, o que facin esport, o el que sigui, no? Hi ha d'altres que o perquè no poden, o perquè el nano tampoc no està avisat a fer aquest tipus d'activitats. Penso que és una bona tarda per aprofitar per fer moltes coses a nivell escolar, a nivell escolar estic parlant, I quan escola dic escola, esport, música i tot el que va al voltant de la seva educació. I els més grans, i parlo ja del batxillerat, que jo és el nivell que he fet sempre, perquè no he fet mai secundària, sinó que hi he saltat sempre directament al batxillerat, doncs es poden planificar perfectament tota la setmana que tenen, el que li queda de la setmana i l'altra pel davant, que jo penso que és això el que haurien de fer. També se'ls ha de donar descans, evidentment, perquè són moltes hores que es passen a l'escola, són molts esforços que fan molts, però que és una tarda bona precisament per això, per planificar-se, per avançar amb les tasques que tenen pendents, per intentar recuperar allò que no els hi ha sortit tan bé i que volen superar, etcètera, etcètera. Sí, això... No és una tarda de festa, no. Entendre'ns,
Sí, Júlia, tu aquests dimecres a la tarda dius...
Jo... Bueno... Ah, perdó, i els professors treballen el dimecres a la tarda, també ho haig d'afegir.
Què feu el dimecres a la tarda? Que feu
se'n fan reunions, i tots els equips educatius, les avaluacions, tot això.
No, jo pensant en batxillerat és evident que han d'estudiar, no? Que tia, vull dir, no ho sé, però per la meva època, que ja, bueno, ja fa molt temps que va passar, però és el que calia, estudiar aquell dia. Després hi havia un dia que si anàvem dissabte al matí a les escoles perquè anàvem a esquiar un dia.
També, és cert que l'esquí disciplina també a nivell d'activitat de...
Es feia un dia a la setmana, en comptes de fer tota la setmana.
Un cop a la setmana, nosaltres anàvem el dilluns.
Sí, jo també.
Jo recordo el col·legi francès, que és on vaig anar jo. Aviam, fèiem el que dius tu, Júlia. Un dia a la setmana, esquí. No sempre era cada setmana, a vegades cada 15 dies, però el dissabte al dematí, òbviament, fèiem un col·le. Això ja fa molts anys,
Sí, però fèiem tots el mateix.
Sí, hem conegut dissabtes al matí a col·legi. Una cosa que, bueno, parlant de futur, s'està doncs treballant perquè estigui doncs entri a tràmit aquesta llei doncs per poder aquest permís de naixement igualitari en tràmit abans de l'estiu, perquè doncs tant pare com mare doncs pugui tenir doncs aquests dies o aquestes setmanes de lliures per cuidar del nadó. Bé, és un pas més endavant per a qualitat de vida familiar i potser també una evolució societal que potser els joves pares d'avui dia ho tenen més present, que hi ha un repartiment que es té que fer.
I tant. Mira, segurament que ho trauran, llavors esperem el dissabte, que és el dia de la dona treballadora, vull dir que estaria bé, no ho sé, que crec que és una acció per la igualtat importantíssima. Primer perquè els pares es facin responsables de la cura del nadó, I això els hi fa més empàtics amb la cura, amb el nadó, i més responsables, no? Vull dir, això trenca amb que durant tota la vida, quan el nen s'ha trobat malament a l'escola, es cridava a les mares. Ara són, comparteixen la cura, i si és una cura igualitària, jo tinc ara la meva filla, que té un nadó de 9 mesos, una nena, i el pare està en baixa paternal encara, i tenen la mateixa baixa, i no entra a l'escola Bressol fins als 10 mesos, pràcticament, perquè, bueno, està a Espanya, eh? Ara m'he oblidat de dir-ho, que treballa a Espanya. I la veritat que és un pare amb una empatia, amb una... la nena plora i sap què li passa, no? És diferent, vull dir, una implicació molt diferent, no? I també això a la llarga, la implicació dels homes dins les cures dels nadons, dels fills, fan que hi hagi una relació també diferent, i a més diuen que també amb una relació diferent amb respecte al concepte social, no?, de la societat, inclús que s'evitarien guerres.
Sí, aquesta sensibilitat, Marian, potser s'està redesenvolupant, potser.
Sí, sí, no, aviam. Jo recordo el meu primer embaràs, que quan va néixer el meu primer fill, jo vaig tenir 2 mesos de baixa. Estic parlant de fa molts anys, eh? El meu fill ha fet 40 anys. 2 mesos de baixa, que després es van allargant, etc etc. Jo penso que la paternitat avui dia i els pares avui dia es volen implicar. I sí, això també és molt important. Acompanyen a la mare durant tota la gestació, estan al seu costat a l'hora del part, etc etc etc. I aquesta implicació també, doncs, s'ha allargat, i la volen també per quan neix el nadó. La volen perquè també la necessiten. Hi ha un punt, i quan no la tenen, doncs es senten molt mancats d'aquesta relació amb els seus fills. Jo quan veia els pares avui en dia passejant els nens, portant-los a l'escola, jugant amb ells, ara una excursió, després esquiar, tot això, jo a la meva època, quan jo era petita, això no es veia, perquè tota la cura era de la mare.
Inclús portar-los al metge,
exacte,
al pediatre.
Sí, 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 anar a les reunions o quan se'ls crida des de l'escola, etcètera, etcètera. I jo penso que això també és els fills, amb aquesta manera de veure que tant el pare com la mare són els seus protectors i els seus companys, mentre que la vida els permeti, també influeix de cara a l'absència de masclisme, perquè els nens que estan acostumats a saber i a veure i a viure que tant el pare com la mare són els que s'encarreguen de la seva criança i els que s'encarreguen de la seva evolució com a persones, ja no entra, ja no té cabuda tenir un pensament masclista.
Bueno, és un trencament d'un estereotip.
Això mateix.
Del que diu la Júlia i la Mariana, Albert, a mi em recorda moltes vegades que demanes alguna cosa, dius, ho demanes al pare i dius, el que digui la mare. Quantes vegades ho hem sentit, això, aquesta, bueno, miqueta?
Moltes dius... vegades és tirar-se pilotes fora, també.
També és pirat, però
moltes vegades això que dius és dir, m'escapo de missa i... Sí. Bueno. Però jo crec que l'evolució és bona, i jo sobretot el que agraeixo d'això és la societat amb globalitat, en lloc de dir el paper de la dona, de que tenia criós, de que la dona era perjudicada laboralment, jo crec que això, la societat ha entès avui, i el món empresarial també, que el que els ha de pagar la jubilació el dia de demà són els fills que ara neixeran. Per tant, allò no és un problema, és el que ha de pagar el seu futur. I jo crec que tant a nivell empresarial com a nivell social aquest tema s'ha entès. I que una dona, evidentment només una dona, pot tenir un fill o una filla, que sigui un gravamen per la carrera professional, que ho era fa 30 anys,
no, ho és.
Avui, ho cada és. Vegada, ho és menys. I això és un pas important.
Amb aquesta mesura, realment, s'ha assolit...
Però no n'hi ha prou amb aquesta mesura.
No,
aquesta, però... És a dir, si la mentalitat social sentit... i la voluntat i la societat, l'empresari i el cap no entén que això és pel seu futur i pel seu bé, la mesura pot del que vulgui, no servirà de res. però si canviem la mentalitat, que és el que s'està
empresarial,
fent,
no?
I jo crec que ha passat, empresarial, el cap, l'àrea,
no, no et pensis,
tu, aquest home o aquesta dona, aquest fill que tindrà una filla, demà em pagarà la seguretat social a mi, demà és el que tirarà endavant l'empresa, demà és el que tira... Aquesta és la mentalitat que hi ha d'haver.
Sí, no,
i
no
jo, almenys, a nivell familiar, sempre he viscut aquest home.
No et pensis que a nivell empresarial hi ha molta discriminació de dir als homes, a veure, tu t'has d'agafar una baixa, vull dir que inclús, si mirem les dades de la CAS, de quants homes s'agafen la baixa paternal ara, que és molt, molt desigual, no? Però que em sembla que tenen un mes i mig ara mateix.
Sí, sí, sí. Sí.
O un mes, crec que tenen un mes ara els pares. Doncs veiem que hi ha molts homes que no s'atreveixen a agafar-la per la recriminació que li fan al seu jefe. Vull dir que, primer això, i després el que tu dius és molt important. Totes les mesures que donen una conciliació, que a més van a favor de la igualtat, de compartir la cura, van a favor de la natalitat. I recordo que tenim un índex de natalitat baixíssim a Andorra.
El més baix d'Europa.
El més baix d'Europa. I precisament és per això, per la manca de conciliació. I el que tu dius, vull dir, el futur, vull dir, si volem que les dones tinguin fills, és a través d'aquestes mesures.
L'altre dia mirava un reportatge...
Però també t'he de dir una cosa, sense perdre que l'empresa ha de continuar,
Home, clar.
No.
Això és
normal. I que, si resulta que això és, i es fa amb l'esperit de que el nadó estigui molt millor, està molt bé. Si l'esperit és anar-se'n 3 mesos de vacances a Cancún, doncs la veritat és que no.
Però tu, quan has tingut un fill recent nascut... T'has vist en cor d'anar-te'n a Cancún amb el nen, Vull dir, no, era una pregunta.
Del que dèieu, un reportatge interessant l'altre dia que hi havia, i un país que tots coneixem però que sorprèn a vegades, i potser perquè són al nord d'Europa veuen les coses diferents, Islàndia, i tot el moviment que va haver-hi l'any 75 de les dones, justament per tornar... no tornar a trobar, però tenir aquesta igualtat, aquesta consciència de la societat i tal, doncs va ser, diguem, un gran pas endavant que van fer les islandeses i que es va escampar per Europa també.
Bueno, és que les mobilitzacions de les dones són primordials per aconseguir els drets. Vull dir, ningú cedeix drets o privilegis si no hi ha una mobilització de les dones que les reclama. Vull dir, ha estat el moviment feminista que realment ha reclamat aquesta igualtat, me'n recordo amb Acció Feminista, ho hem estat reclamant, ara l'Associació de Dones d'Andorra també ho reclama, la igualtat, i si no hi hagués aquests actes que s'han fet a favor i tot, no, realment al govern no se li acudeix, vull dir, aquestes coses, vull dir, realment és un logro de la mobilització feminista.
Bueno, de fet, el que dius tu, Júlia, va ser el 80, que va ser la primera dona cap d'estat a Islàndia.
Sí.
Va ser una miqueta no una revolució, diguem, però una cosa, diguem,
sorpresa,
molt sorpresa. Dius, bueno, pues, demostra que ja tenim encara un marge de recorregut per nosaltres, dic, veïns del sud d'Europa, no?
La Thatcher va ser primer ministre, escolta tu.
També.
Xapó,
Sí, però bueno, no va tenir una...
L'èxit va ser potser més controvertit.
Merkel.
La Merkel, la és Merkel, un altre exemple.
Sí, per exemple...
I també diríem noms d'altres que no citaré, perquè no són exemples.
Sí, però que,
sí, no perquè siguin dones.
Exacte.
No.
Exacte, hi ha moltes dones que no són exemple. I el que passa és que hauríem de no dir noms en el sentit que hi hagi, que sigui la normalitat, no? Vull dir que i encara ens falta molt, vull dir, per tenir una dona cap de govern a Andorra.
Bueno, ja hem tingut la Roser Sunyer, que ha sigut la primera dona síndic aquí a Andorra.
Això és una nominació i és diferent, vull dir, quan hi ha, és diferent i no hi ha un partit que aspira a governar Andorra, no s'ha
però no s'ha de votar perquè sigui una dona,
No s'ha no, clar que no. És evident que no.
A partir d'aquí?
Clar que no.
La persona val o no val?
No,
perquè sigui home o dona no val de més.
És que s'ha d'entendre bé. És a dir, el que no s'ha de discriminar perquè sigui una dona. És a dir, si hi ha una persona vàlida, no se l'ha de discriminar perquè sigui una dona. Aquest és el quid de la qüestió.
Però tampoc.
No se l'ha de posar perquè sigui una dona. És evident que no. Però el que nosaltres reclamem de tota la vida...
Jo crec que tots ens hem entès aquí,
No, sí, està claríssim, vull dir que...
Sí, claríssim està.
És el que nosaltres reclamem, el feminista reclama, és que no es discriminin les dones, no que no... que es posin pel davant d'homes que són més vàlids, no. Vull dir, el que passa és que sí que reclamem que hi ha dones molt vàlides que se les aparta per ser dones. Mm. Aquesta és el que ha passat habitualment. I tu saps que has fet política durant molt de temps i quan hi havia una dona, a millor amb criteri, deia, ui, aquesta és problemàtica. Vull dir, es busquen dones que segueixin el lideratge de dels homes, no? Jo, bueno, tu també has fet política durant molt de temps però... i també saps com funciona.
Sí, sí, sí.
Jo tampoc ho he vist tant aquí a Andorra, eh? Tenim exemples de dones.
Sí, Albert, sí, i tant, i tant. I quan es fan les llistes, no? El Canillo com es fan, no? Els del poble, els de la Soldeu, els de tal...
Bueno,
i quan ja se diu, ai, les dones, ostres, no, i les dones.
Jo el que sí que estic convençuda és que quan la dona o les dones en general guanyem, el món guanya molt. Molt.
Totalment.
Molt. Clar. Perquè aquesta visió femenina, ja no diré feminista, sí, però sí, sí femenina, de resolució de problemes, d'avaluació de riscos, de propostes de millora i de més, és molt diferent el que es plantegen les dones, que jo crec que hi ha una visió molt més àmplia, molt més a futur, que no pas les decisions impensades moltes vegades dels homes. Quan la dona guanya amb drets, el món guanya molt. Molt.
Les societats guanyen, sí, sí. Perquè el que està clar és que la visió femenina que diu... Per què? Perquè les dones tenim una vida diferent que els homes. Les vides són diferents. Que hem d'intentar igualar-les, no? Però de moment són diferents. I per tant, les dones tenen una visió més centrada en el que és la família,
la cova, sí.
Tot el que és la cura, no? I els homes tenen una visió molt més empresarial, molt més de diners, perquè l'home ha estat clàssicament el proveïdor de la família, i busca més el que és la rentabilitat econòmica, i per això dic que aquesta...
Però aquesta algú ho ha de fer amb una família, eh?
No, els dos ho han de fer, els dos.
Sí, sí, però si hi ha un no s'hi apunti, i no diré de si home o dona, però un dels dos ho ha de fer, eh?
No, ho han de fer els dos. El que passa és que les dones ens hem introduït en el món econòmic, en el món empresarial, en el món del treball, des de fa molt temps.
Però també hi ha hagut molt apalancament que hi ha amb aquest sistema, eh? Núria.
Ai, Núria, Júlia, perdona. Però Júlia. Apalancament en quin sentit?
De dir, mira, aquest sistema que tinc ja em va bé, que també n'hi ha hagut molt.
Bueno, no, hi ha no. Gent, sempre hi ha gent que li va bé,
hi ha de tot, amb els homes i amb les dones també. Sí, però amb els homes també, eh?
Sí, també.
No me diguis que els últims anys no hi ha hagut una revolució en què les dones han entrat en el mercat.
Que no dic que no, que sí.
Laboral, no?
Però que també dic que, i tu saps igual que jo,
que hi ha hagut molt apalancament també, eh? Andorra difícilment trobes moltes dones que no treballin, vull dir, sobretot a la classe treballadora, perquè no arriben. Vull dir, perquè una mica el que ha passat és que també quan entra la dona al mercat laboral també baixen els sous dels sectors on entren les dones, perquè hi ha més competitivitat, vull dir, hi ha més... I llavors, avui en dia, difícilment una família treballadora pot arribar amb un sou.
No.
A final de mes.
No pot arribar.
Impossible, és impossible.
Però això, fa 40 anys, sí que arribaven. També tenien vides diferents, és veritat.
No tenien el gasto que tenien avui.
Tenien vides diferents. Però bueno, que al final que les dones... hi ha hagut una revolució d'entrar en el mercat laboral fa 50 anys cap aquí, sí. No? O 60. I en canvi els homes no... van una mica enrederits amb el sentit d'entrar dintre de tot el món de les cures, no?
Del que dieu, a mi em ve ara en presència que el pas que va haver-hi potser en el món laboral va ser la Segona Guerra Mundial. Els homes van marxar doncs, a la guerra, a l'exèrcit a Europa, i per fer funcionar fàbriques, subministraments i altres coses, clar, les dones que ja treballaven en si algunes, clar, va haver-hi un bolcat de gent femenina amb molts més oficis. Agafo un exemple, la reina d'Anglaterra, la reina Isabel, era mecànica en el món de l'automoció, a l'exèrcit, o sigui que et dius, caram, dius, són a vegades visions que et dius, i com pot ser, dius, aviam, per el que dèiem abans, no? Per competències, tant li fa que sigui d'un gènere o de l'altre. És la competència que prima.
A Ucrània, ara tenim un exemple. La que fa funcionar la indústria amb gran majoria és les dones.
No, però això sempre passa a les guerres, eh?
Sí. Vull dir, bueno, això, a les guerres, sí.
Això és una història que sempre, en qualsevol guerra, sí. Quan els homes marxen, les dones ocupen els seus, sí, llocs. Ah. El que ha passat històricament és que quan els homes tornen, els treuen fora dels seus llocs.
Sí. Aquí és la inversió que no té que haver-hi.
El que passa és que sempre hi ha hagut un petit avanç, eh? Vull dir sí, que les dones havien fet un pas que difícilment... Vull dir, poden perdre tot, no? Però sí que hi ha un retrocés.
Ahir la francesa mirava una dona que és de gruista, que està a 80 metres d'alçada amb una grua. La primera a França.
Veus? Quina
pena. I la van entrevistar. I està a 80 metres d'alçada amb una grua, allà amb un port, no sé on, no recordo, dirigint aquella grua que porta, jo no sé quantes tonelades de gent, aquella grua. Però bueno, containers.
Mm-hmm. I tampoc no és una feina que et dius, hi ha potser algunes feines per força física, penibilitat... Això no, però, per exemple...
És un botó,
no,
eh?
És que una dona miner,
veus,
per exemple...
Veus la discriminació que hem patit? Mm. Vull dir, normalment haurien d'haver-hi tant dones com homes gruistes. En canvi, no. És que el treball de la construcció també, tot el sector de la construcció és molt masculinitzat. I és molt masclista. Vull dir, quan entra una dona és difícil...
Sí, el que dius tu, Júlia, ho entenc. Ara també has d'entendre que per a condicions de treball que són més difícils, dius, jo entenc que moltes joves fer de paleta potser no és una feina que les fa...
Però algunes sí, eh?
Potser algunes sí.
Algunes ho podrien fer, eh? I d'electricista. Jo tinc... Conec noies que han estudiat electricitat i que volien fer d'electricista i no han pogut introduir-se perquè és un sector que és molt reaci, no? Que... a dintre de l'obra, que... Bueno, tinc un cunyat, a més, que es dedica a això, m'ha dit que és molt difícil, perquè...
Anant cap a extrems, clar, una plataforma petrolífera, o treballar en una mina de carbó, dius, tampoc és el més adient. Ara, sí, el que deia l'Albert, no? Una grua i altres coses, clar, són feines que són totalment feminitzables, per dir-ho així.
Claro. A veure, les dones treballen allà on les requereixen i allà on les deixen. I quan falta mà masculina, com ha passat, no només per les guerres, sinó quan la immigració, que els homes marxaven fora, el prehistòric, quan els homes anaven a caçar es passaven setmanes, i la que aguantava la llar i la que aguantava totes les tasques, la cura dels infants, la cura dels padrins, etc, era la dona. Però, repeteixo, allà on les deixen i allà on les necessiten, que això és encara més greu, que només quan hi ha una necessitat, aleshores sí que les criden o sí que les necessiten, la dona sempre ha donat el callo sense pensar si és per mi, si és per tu, si és per l'home o si és per el que sigui. Treballat. I a Andorra la dona ha treballat molt, perquè jo recordo quan era petita que la meva mare no havia treballat mai, vull dir, era el pare qui portava els diners a casa i qui mantenia, no?, amb totes les despeses. Però totes les dones a Andorra majoritàriament treballaven. Jo parlava amb les companyes i totes treballaven i no passava absolutament res. I en canvi baixaves una mica cap al sud i allà les dones
però quan es queden a casa també treballen.
Bueno, quan dic quedar-se a casa...
És a dir, el que no cobraven, no?, per la seva feina.
Em refereixo a un treball...
Remunerat
fora de la llar.
Aquest és el cuit de la qüestió.
Però les dones hem respost sempre.
Té una casa de pagès, la dona havia de treballar molt. I la feina de la dona no era física, mig física. Hi havia una part de feina que no calia molta força física per fer-la. Aquesta la feia.
Sí, sí.
La que calia més força física.
Però era dura, també.
Era dura, també,
quan anaven a rentar el riu, quan...
I a rasclar,
i a buscar
tot,
llenya, pel foc, i fer-la menjar...
La dona a Andorra ha treballat molt,
no,
moltíssim.
Però Andorra,
no
arreu,
només
eh?
Del món, el món rural, a més, ha facilitat aquest treball femení. Però és que l'altre món, el món empresarial, el món de les botigues i una cosa i l'altra també.
I tant.
Sí, sí, una barreja
de... Era estrany una dona que no treballés fora de casa. Era estrany una dona
que no treballés fora de casa. I les dones que tenien botigues a la família, si passaven més hores de dona que l'home, jo parlo per Canelló, que és un poble petit, però podria dir un nom que no diré, però que bueno.
Jo he vist, si heu anat a Àfrica, en pobles d'Àfrica, i passaves per allà i veies tot d'homes, i dèiem, i què fan? I diu, no, estan fumant i beguent, no? Sí, sí. Al bar i tal, no? Les dones estaven treballant. Diu, no, és que en realitat, vull dir, qui fa el menjar, qui cura dels nens, qui... d'això. Llavors, ells estan aquí i, bueno, quan els hi surt alguna cosa, no? Vull dir, però depenent de com, inclús... Sí, sí.
O pensen, segons amb quines cultures hi vas, els homes es dediquen a pensar. Vale.
A pensar...
Sí, els sistemes societals són diferents. Sí. Anem a publicitat i tornem a trobar la Júlia Martínez Llesques, la Marian Sánchez i l'Albert Torres amb nosaltres aquí a la tertúlia. Ah, no, és cert que no tenim tall publicitari. Veus, us faig un tall publicitari i no el teníem avui. Costums de la mitja part.
Pues seguim.
La segona part.
I tant.
Diem a veure què n'esperem de la llei òmnibus,
Exacte, sí. Jo ho tenia en el tinter. Bé, demà, de fet, demà dijous, primeres lectures d'aquesta llei òmnibus. Hi ha hagut moltes esmenes que algunes s'han retirat. Clar, dius, aquí molta gent espera... quin serà el resultat d'aquesta llei, que hi ha molta possibilitat que sigui ja votada i acceptada, però clar, dius, el contingut genera doncs molta conversa i molt debat, no?, per dir-ho així.
Jo no puc parlar gaire d'aquesta llei perquè no l'he destripat. És a dir, que jo
tampoc,
per conèixer...
Si els dius les mesures...
Sí,
jo
per conèixer una llei
l'he
destripat. Jo no
conèixo la llei, evidentment, perquè evidentment no s'ha passat el Consell, que es passarà avui, però el que sí puc dir, o almenys n'esperaria, que fos una llei objectiva. Quan dic objectiva vull dir que... Bueno. Aviam, no, primer...
No rim perquè l'objectivitat és molt subjectiva.
No. Andorra tenim un problema amb el tema dels pisos de lloguer, i és una realitat. Però també hem de ser conscients de que la persona que hipotèticament va fer una obra ha de passar per tot un, no sé si li diré, sacrifici o penitència. Però des del dia que va veure l'arquitecte fins al dia que ho té autoritzat el comú, un any i mig. Primer. Després fes l'obra.
Només
un any i mig.
Pensava que la construcció durava més.
No, bueno, un any i mig per a permís. Un parell d'anys...
Per començar l'obra.
Per obtenir permís. I després, el finançament, el pagament, les expectatives. Jo, o qualsevol que ens pot estar escoltant, avui pot pensar, vull fer una cosa perquè d'aquí 2 anys em serà rendible. Però si no la tinc fins d'aquí 5, igual d'aquí 5 ja no té l'oportunitat. Primer. I després una altra cosa. La gent pot esperar moltes coses, però el que és evident és que amb aquestes mesures, almenys el meu criteri, que ha adoptat el govern, l'única cosa que ha fet, al meu entendre, és empitjorar la situació econòmica de la gent que ha de pagar pis. Però una raó molt senzilla, perquè cada dia hi ha menys pisos a Andorra. No se'n fa més, cada vegada.
Sí, però hem de mirar les causes.
Les causes, els costos. Els costos són les causes. Jo et diré una cosa, tu i qualsevol dels que ens escolti, que se'n vagi al banc, que hi posi el terreny, que se'n vagi al banc, que demani 3 milions d'euros per fer pisos de lloguer i els hi torni, li puc assegurar que el banc no els deixarà. Per què? Perquè no els hi pot tornar ni ell, ni els fills, ni els nets. Llavors, si el que es pretén amb això és que sigui una inversió a fons perdut amb els diners dels altres... És un mal favor que li estem fent a la societat, perquè els pisos d'avui, i vosaltres, jo ho veig a vegades, són molt més cars que el que fa 2 anys.
Home, molt, molt més. Doncs
sí, pues sí. Per què? Hi ha més pisos? Hi ha més demanda? No.
Sí,
és perquè ha generat la por a la societat.
No, hi ha més demanda perquè augmenta la població d'una manera espectacular. Aquest és el problema. Ens estem morint perquè això ja no és una inversió estrangera, és una invasió estrangera. Vull dir, hi ha quanta gent que ve a viure a Andorra que necessita pisos. I una altra cosa, jo penso que posar l'empresa dintre del pis, això el que ha fet és que els lloguers alts amb ells no els hi comporta cap entrebanc massa seriós.
Però aquesta gent representa 30 milions d'euros per l'interès de l'Estat, eh?
Venen a Andorra i s'estalvien molts impostos. Amb clar. Un pis de 1.500 euros per algú que ve a Andorra a viure i posar la seva empresa dintre del pis, o de 2.000 euros, està molt bé.
Sí, que està bé.
Clar, però també t'he dit... El problema és que amb això la gent d'Andorra, els treballadors d'Andorra no poden arribar.
Estic d'acord que això repercuteix, però també hi ha una altra cosa, eh? Aquesta gent, jo no vull defensar ningú, eh? Però siguem objectius, jo vinc de la banca, l'objectivitat ja la tinc nata. Aviam, aquests 30 o 40 milions d'euros que representen d'ingressos a aquesta gent, com els suplim o d'on els traguem?
30 o 40 milions d'euros, a veure.
No.
Aquesta gent que ve...
Són dipositats, de totes maneres. No són,
30 o 40
no,
milions
no
d'euros.
Són durs, no són durs...
Però està parlant del...
De l'inversió estrangera.
No, tu estàs parlant dels que venen però sense empresa, vull dir els...
De la inversió estrangera, tot amb lligat. El que ve sense empresa, aquests no venen cap. Venen tots a muntar la seva empresa, cap. No és veritat.
No, els passius, volia
els
dir.
Els passius, venen aquí, munten l'empresa de...
El resident passiu sí que fa una...
Cuidado, que aquests 30 milions o 40 d'on els retallarem. De social, aquests no hi són.
Però els 30 o 40, tampoc. Això estàs parlant de què? Dels que venen residents passius,
claro,
que fan una...
Del dipòsit, el dipòsit no s'ha de gastar.
Uns 500.000 euros que fan de dipòsit.
No, de la inversió estrangera del que paguen aquests gent,
No, però això, la inversió estrangera és tot, no? Bueno, però no té res a veure amb el resident passiu.
Però tot el que aquesta gent deixen i paguen d'impostos a l'Estat, que aquesta gent els podem eliminar tots demà matí, però la pregunta és... D'on traurem aquests ingressos?
No, si jo no dic d'eliminar-los tots.
No, o d'on retallarem aquests ingressos?
Però,
i jo no vinc aquí a defensar
ningú. Fins quan...
Però vinc aquí a dir una certa objectivitat.
No, jo el que estic dient és quanta gent hi cabem a Andorra. Quanta
això
gent
és un altre
podem...
tema.
No, sí. Perquè cada dia estan venint. Ara amb el tema de l'associació amb Europa, un dels temes que parlaven era d'aquest, de com limitarem la immigració, no? Però bueno, com diu, sembla ser que la podem limitar igual que ara, però és que ara no s'està limitant, vull dir, ara qualsevol que vol venir a Andorra se li accepta. Llavors, quines condicions posarem, no? Perquè arriba un moment que dius, jo penso que els preus dels pisos han pujat molt per a aquesta gent que ve a treballar a Andorra, a muntar la seva empresa a Andorra, que és un èxit, perquè va haver-hi un any, un moment... El 2010, 2012, que és el que volíem. Però clar, ara ens estem morint en el nostre propi èxit, no? Ofegant.
Aviam, jo crec, sincerament, això de la inversió estrangera se'ns ha escapat de les mans d'una forma...
Clar.
Així com l'aigua entre els dits.
Perquè han canviat la situació.
No, perquè...
Ha canviat, 2012 no és el mateix
que ara. No, es va obrir al 100%, vull dir que venga dale, i el 100% i tothom cap aquí... I després s'ha vist com tot això ha creat un tsunami des de l'encariment dels pisos fins a l'encariment de moltes altres coses. A part de que, clar, vull dir, estem vivint en un país on, repeteixo, no hi cabem ara. En aquests moments no hi cabem.
Però el 2012 sobretot, Mariana.
I no es pot construir fins a, de forma il·limitada, que és el que alguna gent defensa. No, és que la construcció donen diners. Dic, sí, comencem a construir fins que no tinguem res més que l'asfalt, que l'asfalt per poder-nos moure. La gent no vol deixar de construir, com si... construir fos l'última cosa que podem fer. Aviam, no cabem ara, no tenim territori hàbil per poder construir, ja n'hi ha prou. Vull dir, això sí que s'ha de posar un fre immediat. Pel que fa a les residències passives que dèiem, aviam, els dipòsits que fan no són uns diners que un pugui fer servir per invertir en res, perquè no són de l'Estat, són dipositats. Això és igual que el dipòsit d'un pis de lloguer. Són dipositats. I aquells dipòsits no es poden gastar. Aquells dipòsits no es poden gastar.
Ni invertir tampoc.
Això
invertir,
ja no ho
no?
sé. Això no t'ho sé dir. No
espero que sí. Perquè,
no t'ho sabria respondre. Però no aquell sentit, dipòsit no es pot gastar, perquè és això, un dipòsit.
Però aquest dipòsit, Marian, perdona que et talli, bé té que tenir una rendibilitat, perquè si tu poses clar. El compte de govern, dius, clar, alguns, un... alguns interessos no, tindrà que
veure. Repeteixo, s'ha de poder jo la segona part no us, la sé, no us la sé respondre, perquè no la conec.
Però és
no
que els dipòsits són molt més lluny de 30 milions d'euros, eh?
Sí, però, sí, clar, si és mig milió.
Però clar, vull dir, no és allò de dir porta cap aquí que això ho inverteixo en les meves escoles, en la meva sanitat... No, això no es pot fer amb aquests dipòsits.
No, se pot fer inversió financera.
Jo no sé si es pot fer o no es pot fer inversió financera. Jo suposo que no seran tan rucs de deixar-ho allà aturadet, perquè si no... Però aquell dipòsit, el ple del dipòsit, la base del dipòsit, allò és intocable, allò no... És un dipòsit que s'ha de tornar quan aquests senyors marxen.
El 2012-2013, l'altre dia em va passar l'estadística pels dits, el dia d'estadística, i a veure, hi havia 1.200 empresaris a Andorra. Avui n'hi ha 5.000.
Ho entens, el que...
Sí, no, aquesta és la raó. Però també, i és veritat que hi ha una part important d'aquesta gent que han vingut aquí, però podem donar totes les opinions que vulguem. Podem
fer reflexió... Jo diria que n'hi ha més, eh?
Sapiguem que aquesta gent avui ens donen de menjar al país, eh? El 2013... La situació econòmica d'Andorra sobraven pisos.
Ho sento molt, Albert, però amb això no n'estic d'acord.
Sobrava tot, Marian.
No. Els empresaris no ens donen tant.
No ens donen de menjar, no tots.
No tots, però que no ens donen tant que estàs dient que ens donen de menjar al país. Això no és cert.
A veure, jo tinc molts...
No només mengem d'això.
Tinc molts exemples de gent que té una fundació patrimonial seva, ve aquí, s'agafa un pis de 2.000 euros o 2.200, no li importa, 2.500,
el que sigui,
i posa la seu allà i comença a fer a comprar immobiliària. S'han dedicat molt a immobiliària, sí. I han fet encarir tot els preus dels pisos. Sí. Avui en dia, jo m'he escarrifat dels preus de la construcció nova, vale. Andorra, un pis de 70 metres demanen 1.100.000 en construcció nova. Jo és que...
Home, aviam, això no, deu ser en alguns llocs concrets, eh?
No, és que només es fan pisos de luxe.
Però, exacte. Però,
és que no hi ha pisos normals.
Exactament.
És que justament aquest és l'altre problema. És a dir, la diferència del salari, un pis de 400.000 euros en aquest país, o 450, que podria ser un pis mig, i un camió de gent que no pot comprar, perquè el salari no els hi compensa, i no poden pagar. Només es poden fer pisos si es vol vendre, i ho dic, desgraciadament, de luxe. Sí. De luxe o de semiluxe. I aquest és el gran problema. Però també et diré una cosa, eh? Construir avui...
I qui ho compra?
Construir avui agafa tierra manguet, eh? Perquè no en tenim ni idea, jo sí, alguna mica, però molts no saben... dels que ens estan escoltant, el que val fer una obra, eh? Des del dia que tu, que és l'arquitecte, fins que tens la cèdula de viabilitat, eh? A part de la complexitat i del que val.
Sí.
Llavors, clar, no li fotem la culpa a ningú perquè ningú la té. La culpa és del sistema. Un paleta a Badajoz...
Però el sistema el creem
cobre
nosaltres.
...cobre 1.000 euros al
mes. I el podem canviar.
Un paleta aquí cobre 3.000. No podem anar a viure a Badajoz i cobrar el preu d'aquí. O al revés. Tot és una cadena, eh? Hem de ser conscients de tot això, eh? Jo m'he trobat amb gent del sector de la construcció que a Andorra, pel cap curt, afecta entre 5.000 i 10.000 famílies, que si un dels dos deixés de treballar a la construcció i els seus accessoris, els ingressos no els hi permetrien de viure gairebé, perquè se n'anirien a 2.500 o 2.700 euros al mes tots dos, si tots dos treballessin en el sector comerç a un salari base, afecta amb aquesta gent, eh? I jo m'he trobat amb gent que els dius, i escolta, quan cobra un paleta o un lampista? Llavors la gent ho entén. No és culpa de ningú, és el sistema.
Sí, però Albert, perdona, per aquesta teoria no podem estar construint indefinidament, i tornem a lo mateix d'abans. Pel fet de que hi ha això, hi ha allò, el que perdem, el que el país... No es pot construir...
No es fa ni un pis de lloguer, Miriam.
No, ni de lloguer, venda. No es pot... és una mica una locura, no? Però
per conciliar les dues posicions, potser el que hem de deixar és de construir habitatges
de luxe,
de superluxe, que la gent d'Andorra no pot comprar, i que a més el que fem al final és vendre patrimoni, perquè clar, estem envaïts per gent que ve de Mèxic o d'Isla, jo no sé, d'on sigui, però... però no podem, la gent d'Andorra no pot comprar això.
Estic d'acord amb això, perquè siguem conscients però, de que li construir, això té un impacte.
Potser un construir...
Indefinidament és...
Però no construir pisos per la gent que viu a Andorra ho hauríem de fer. I vull dir que el sistema...
El sistema no és ningú. Que en lloc de 2.500 cobri 1.500 euros.
El sistema no és ningú, eh? El sistema el creem nosaltres. No, sí, I com es canvia el sistema? En política.
Sí.
És la política la que pot canviar el sistema. Sí. Vull dir, tu pots donar molta, molta facilitat per construir pisos de lloguer o pisos que es puguin comprar per la gent per dos sous de gent treballadora.
Sí, 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 sí.
I posar moltes dificultats per construir pisos de superluxe. Tot això es pot... Igual que els impostos, jo vull dir que tothom pagui un 10%, doncs no ho sé, hi ha empreses que potser haurien de pagar més d'un 10% d'impostos, no? Això també ens hauríem de plantejar, no? Jo soc
la defensora que la imposició ha de ser proporcional als beneficis que un té i als guanys que un té, proporcional.
Però proporcional també amb augment de...
No, si guanyes poc, ja pagaràs menys, si guanyes molt, en pagaràs més. Jo penso que la proporcionalitat sempre és la millor consellera a l'hora de pagar impostos.
T'ho dic en el sentit que hi ha empreses que creen riquesa i que venen a Andorra, que no conec massa, si en coneixeu, que venen a treballar a Andorra i que potser que tenen no sé quantes persones treballant per ells, no? Però n'hi ha moltes d'aquestes que jo el que veig el model és o el youtuber o el... que això no crea
res.
No crea xarxa de treballadors, no? Vull dir, és... I, bueno, ve aquí perquè paga el 10%, no? És,
no,
en comptes del 50%. Entre el 10% i el 50% sí. Hi ha molta diferència.
Donem-li però... el tom, Júlia. Aviam, aquí cada dia s'obren establiments, supermercats nous. Quan... Sí que són obres.
Això és perquè es tanquen, també.
Escolta, no. Que n'obren, molt bé. Tu no tens culpa d'immigració. Has d'agafar els que hi ha aquí. Farem pujar el preu dels que hi ha aquí. Ah, no volem fer això. És a dir, augmentem superfícies d'alimentació...
Però és que no tenim pisos, és que clar, els canvis han de ser una mica globals.
Per això, per què no diem no hi ha cupo? Ah, no, home, no, arribarà l'empresari i dirà ostres, no pot ser que jo no tinga cupo per obrir una botiga amb 30 persones. I li donaran. Però clar, aquelles 30 persones tenen una cadena, que és el pis, per què no apretem? I l'empleat de torn dirà, escolta tu, aquí guanyo 1.200, allà me'n donen 1.400.
En realitat...
Ah, no, és que llavors ens queixarà el sector empresarial. Home, no podem tenir tot.
S'ha de ser valent i perdre plomes allà on faci falta.
En realitat hauríem de donar...
Per les polítiques socials m'estic referint, i les polítiques socials van molt lligades a les polítiques empresarials. No ens oblidem, i això em penso que tothom està d'acord.
En realitat també...
Però se n'ha de ser valent i s'ha de saber perdre plomes per al bé pel bé comú, pel bé de tota la societat.
En realitat hem de donar facilitats.
Li vaig dir un dia amb una taula política amb una ministra. Saps què em va dir? Que se'ns queixarà el sector empresarial, llavors. I, doncs ja està, Ja ho hem tancat tot. Tanquem els pisos, no hi podem d'això. No se'n fa més, no pot ser res. El sector empresarial se'ns queixa i diuen que hem de pagar més. No volen venir. Sempre... Hem d'obrir immigració.
Quan fas política, tu saps que sempre es queixa algú.
Bueno, escolta.
Mai legisles algú de tot.
Però tens que saber el que vols i el que no vols.
Llavors, exacte, has d'escollir quines empreses vols que vinguin al país.
No, una empresa.
No tothom d'aquesta manera.
O la política d'immigració.
Clar, no, has d'escollir, però és que tot va lligat. Llavors, tu has d'escollir les empreses que vols que vinguin al país i promocionar i donar-los moltes facilitats perquè vingui. I la que no t'interessa, doncs, donar moltes dificultats.
Si
no?
Aquesta empresa ha de vindre a crear 50 llocs de treball, per dir un exemple, amb el sector de l'alimentació, a 1.200 euros al mes, millor que no vingui.
No, clar. Vull dir, a veure, ha de donar...
Potser se li ha de dir que no.
Ha de donar un sou. Per això has d'escollir quina empresa vols que vingui. Clar que sí. Has d'escollir...
I no donarem permisos d'immigració.
Una empresa que...
Bueno, però també s'ha de posar la balança. Vostè vol això, però, escolti'm, vostè pagarà només el 10% del que realment hauria de pagar el seu país d'origen. O vol una cosa o vol l'altra. Si vostè vol pagar menys, impositivament parlant, vostè ha de fer, ha d'allargar i ha d'acceptar aquestes condicions laborals. Que passa és que... Jo penso que aquest és el trueque, no?
El que dius tu, Mariana, és que molta gent, i és una expressió que diuen en francès, que tothom volen la mantega i els diners volen tot.
Això mateix.
Clar, clar. Però és que és una pena que tinguem que hi ha molta gent que va a comprar al Mercadona de la Seu al menjar. És una pena. Vull dir, això ja s'hauria de a veure què està passant i com podem reconduir, no?
Vull dir... Molt fàcil, home, això... Muntes una empresa de una botiga i vens a preu de Mercadona a la Seu. I amb si ho pots fer, Júlia, no ho podràs fer. Bueno, encara però, que el local sigui teu.
Doncs
encara que el local sigui teu, jo cobris lloguer.
Que sí, però és això el que hem de plantejar, ah, el com ho fem. Però, clar, és que això vol dir que el que tu dius, no? El sistema és el sistema, però el sistema té forats. I llavors, les
no
grans empreses...
No em vols sentir parlar ningú.
Les grans empreses... aprofiten tots els forats, no? I a més, i al final, què passa? Que totes les botigues de barri han de tancar.
Tot és. I a mi em sap molt greu, això, eh?
Sí, sí. A mi també. Però per què? Perquè el sistema no se fa els canvis necessaris perquè aquestes botigues es puguin guanyar la vida.
I quan veus el propietari de la botiga de barri,
clar,
empleat amb una gran superfície, jo, que ho he fet molts anys, que ho he vist molts anys, me fa mal l'estómac.
Molt mal, molt mal. Perquè és que el petit empresari... crec que això ho hem de protegir.
És el que dona riquesa, eh? Perquè la gran superfície, el propietari només menja una vegada.
Sí.
O només compra un cotxe. I el que té la botiga petita, menja ell, menja la dona, van a dinar al restaurant, amb ell, la dona, els fills...
No, no, vull dir...
Sí, sí, que crea tota la roda
econòmica.
O dos
o tres empleats amb un salari una miqueta bo, i aquella roda la fa molt més gran.
I a més a més...
No ens enganyem, l'economia la tira la petita i la mitjana empresa.
I a més a més, el que hem dit, que els homes mireu només la part econòmica, però és que la qualitat de vida, la felicitat, està més amb el petit empresari que no... amb les grans empreses
I tant.
I tots treballant amb un sou base, no?
Sí, perquè a més a més som humans i la gran empresa és més anònima que personal i el petit empresari pues, ens afecta perquè estem més,
la gent
més
treballava
a prop,
més hores,
més a prop
potser,
com
a humans.
Com?
Que la gent potser treballava més hores, jo me'n recordo
els pares,
però érem més feliços també.
I tenien més independència econòmica,
I
guanyaven millor.
Més independència econòmica, eren més feliços. Les dones, és això, vull dir, col·laboraven molt en el...
Tothom es guanyava la vida. I avui, no. Per què? Bueno, hem de començar a plantejar des del punt 1 fins al punt... Però no em vols sentir parlar d'això, ningú, Julià.
No, perquè la tatxa que tu has anomenat abans va fer molt de mal amb el Reagan, no? És que van fer molt de mal amb la globalització. Jo penso que la globalització... No, mira, no sé si el Trump, amb aquestes polítiques aranceladies que ha començat a practicar, és trencar amb la globalització,
però,
que van començar en el seu moment la Thatcher amb el
Canadà.
Encara no s'ha aplicat
però sí, ja s'està començant a aplicar a Canadà i a Mèxic. No
s'ha aplicat cap.
Canadà, almenys.
No s'ha aplicat cap. De moment, hi ha molta signatura, però
jo penso, a lo millor, tallem,
no
o sigui, és una altra era, però el que tallem és... Jo la globalització trobo que ens ha fet molt de mal.
Sí, però,
molt de mal.
Júlia, Andorra, amb el tema de l'alimentació, fent un punt incís. Tu vas al mercat de la Seu, trobaràs cirera 6 euros al quilo. Escolta'm bé. I en trobaràs a 10 o 12. Les de 6, les puges a la botiga d'Andorra. No en vendràs ni una. Ni una. Les de 12, sí. Llavors, clar, a veure, siguem conscients. Dic això, com dic les cireres, que és un exemple molt representatiu, que jo a vegades ho feia, i això és vàlid amb tot. Mateix producte, mateixa qualitat. I això és el que, a la Seu, la gent compra al mercat unes cireres de 5 euros o de 4, que són de diferents, i aquí les voldran de 12, que òbviament són diferents. Però puges les de 6 aquí i no les vendràs, perquè l'aspecte d'aquelles cireres farà que no els compris.
Jo crec que és que puges les de 6 i les vols vendre a 12, doncs no.
No. Però no són les mateixes. No.
Per
les
això,
cireres són un altre exemple.
Sí. No. Jo t'he dit que, a veure, qui no vol trobar els productes aquí a Andorra, mira el mercat dels marginets, que va funcionar durant molts anys i tal,
ja està tancat,
però no et donava tampoc, vull dir, la qualitat, la tria, no?
És que
ho
volem
tot.
Clar. Volem anar amb un Porsche a preu de pata.
Però...
No,
jo potser un mercat, jo crec que s'hauria de promocionar des de les institucions, vull dir, o del comú, o perquè, clar, un mercat s'hi ha de pagar segons quins lloguers que hi ha aquí.
Però és que encara no siguin lloguers.
Per ser cèntric, no? Perquè te vagi bé, perquè clar, de ser cèntric.
No, no, i que tingui un bon pàrquing perquè la gent pugui carregar i demés.
Pues s'ha de fer des de la, no? Les institucions públiques.
Però llavors ens carreguem la botiga petita.
No, perquè el mercat precisament són botigues petites. Passa que estan totes juntes, amb la qual dona una facilitat també, perquè avui en dia ja saps que...
Andorra n'hem tingut més d'una experiència de mercat i no ha funcionat.
Jo només en
però jo crec que perquè no ha estat no? Perquè no ha estat promocionat, no? Per...
o potser que les grans només... superfícies com ho trobes tot allà i fas la compra
normalment
no, Andorra
no,
però hi havia inclús cop, hi havia inclús alguna petita
sí, però,
botiga
clar,
que...
però no
jo
sé.
Penso que la col·laboració público-privada en aquest aspecte podia ser interessant, no? Veure...
pot ser interessant
perquè no hi hagi cap mercat sí. Vull dir, veus, tu vas a Barcelona i a tots els barris hi ha el mercat
sí.
Que competeix, el mercat és l'únic que pot competir, sí. Amb les grans superfícies.
I competeixen, sí.
No sé.
A Tolosa veurem. També, també els mercats de
també,
Tolosa.
França també,
són...
A França sí. Però
jo conec els de Tolosa.
De cireres de França tampoc valen 6 euros.
No, no, no. No.
Les de Ceret, que són de les primeres, tampoc sí. No valen fer. Ja té... Molt bé. Marian Sánchez, moltes gràcies per vingut avui.
Pues moltes gràcies, he estat molt a gust i
ha amb, bona, volant,
i amb boníssima companyia.
Me n'alegro. Júlia Martínez Llesques, gràcies per venir.
Gràcies igualment, també.
Albert Torres, merci per la teva presència.
Gràcies a vosaltres, a tots. I bueno, avui, veus, no hem estat d'acord.
Com que no? Bueno, sí. Déu-n'hi-do, que sí, hem estat
sí.
D'acord. Eh?
Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.